Moment ara de parlar de psicologia i benestar emocional, avui amb la Gisela Llobet, que no la podem tenir aquí per qüestions externes. Gisela, bon dia.
Hola, bon dia, Albert, què tal?
El món
sí,
de...
mira, a vegades hi ha forces majors, sobretot a nivell trànsit, eh?
Una petita emergència, diguem-ne, format d'embús que li impedeix sí. arribar avui a la Gisela. Avui, però, volíem parlar ho farem per telèfon, volíem parlar d'un tema de molta actualitat al voltant d'aquesta mort d'aquesta dona, aquest suïcidi a partir de la publicació d'un vídeo antic. Una mica entenc també des del punt de vista, sobretot educatiu, perquè no torni a passar, no?
Sí, més que res això, és el que dèiem, al final l'educació, i ho parlàvem també en l'última secció que vam fer, és molt important, val? I justament per aquest tipus de conductes, el més important és la prevenció, no? Parlàvem tant del tema del bullying la secció passada com en aquest cas, amb el tema de la violència de gènere, que realment és tan important el fet de com, i sobretot actituds que tenim en general, a nivell societat i dins de l'escola, com tenim ja des de molt petits aquesta disgregació entre gènere, no? I com directament hem d'incidir molt més en tota la part educativa que és superimportant, no? I veure que això, el respecte mutu d'un gènere a l'altre, no? El fet de que hi hagin aquests estereotips ja ficats i és que a més ens diguéssim que ho tenim en tot arreu, no? Revistes de joguines, i fins i tot inculcat d'una manera als pares sense voler, també tenim aquesta tendència, no? A les nenes princeses, als nens de futbol, no? I llavors, sobretot, la part aquesta que és molt important, que a nivell educatiu, que penso que és la clau de tot, com ens relacionem els adults, perquè al final el que fan els nens és, diguéssim, absorbir d'una forma increïble, no? La manera que tenim de relacionar-nos amb els adults, no? Com el pare tracta la mare, com la mare tracta el pare, no? O com veu segons quin tipus de relacions externes, i això, al final, com que són esponges, sobretot quan són molt petits, es van absorbint i es creen unes, diguéssim, uns rols, unes dinàmiques, no? que poden fer que després de la, sobretot a l'adolescència i ja quan són més grans, de fet fa poc vam tenir un comentari d'un famós torero, no? També, que comentava justament el fet que, clar, que quan un vídeo d'aquests t'arriba a les mans, i si ets un home, ets com incapaç, no? de no compartir-ho, no?
D'alguna manera, clar, Gisela, en aquest sentit també hem sentit, deies que els nens són esponges, que els joves aprenen al voltant. Quan sents a casa un comentari del tipus la culpa és d'aquesta noia per haver-se gravat, una vegada t'has gravat, o sigui que la càrrega de la culpa aquí s'assenyala a qui no ha d'anar.
Recau sobre la víctima.
Això també, d'alguna manera, no ajuda gens, no?
No, però és el que dèiem, és a dir, hi ha aquesta, diguéssim, aquesta percepció de forma transversal en tota la societat, no?, de que les dones, per al fet de ser dones, ja correm més perill de lo normal, no?, en versió, envers els homes, i per tant ens hem de protegir més, vale? Clar, llavors, si tu analitzes el per què ens hem de protegir més perquè hi ha homes que tenen conductes que no haurien de tenir. Per tant, aquesta protecció no hauria d'estar així. Clar, si aquestes persones, aquests homes, no tinguessin aquest tipus de conductes, doncs les dones no ens hauríem de protegir més, no hauríem de tenir por per anar per un carrer a les fosques, no hauríem de o sigui, podíem filmar-nos amb un vídeo i que no hagués passat el que ha passat, per exemple, amb el cas en el que parlem ara, no? De fet, jo moltes vegades planteja't al revés, és a dir, que hi hagués hagut el vídeo, no? I en comptes de difundir-ho la noia, ho hagués difós el noi.
Mm-hmm.
Ai, perdona, al revés.
Sí, sí, al revés, al revés, exacte.
El noi ho hagués difós la noia, no?
Ràpidament se l'hagués assenyalat a ella.
Exacte. O sigui, al final, perquè al final suposo que era un vídeo explícit de pràctiques sexuals, crec que tots dos estaven fent les pràctiques sexuals, no només un, no? Doncs aquesta, diguéssim, això a nivell social que hi ha de que la percepció de la dona I això és, una, és un tema que és un dels que volia abordar avui, que penso que és molt interessant, no? La relació entre el sexe i l'home i la relació entre el sexe i la dona. És a dir, el sexe ja de per si a l'home se li permet d'una forma explícita i no hi ha cap tabú i forma part de la normalitat. En canvi, la dona, aquest sexe més obert, més, bueno, més sense... més sense inhibicions, saps? O sigui, sense complexes, no se li permet.
Esclar, evidentment, sí, sí.
I això forma part, o sigui, d'aquesta cultura social que, mica en mica, hem d'aprendre a transformar. Fixa't en una cosa tan senzilla i tan bàsica com és la masturbació. Que un nen es masturbi forma part de la normalitat, que una nena es masturbi com estrany, no? I no hauria de ser així. Doncs totes aquestes petites coses provoquen, no?, que quan som adults, i sobretot en la part d'adolescència, que també es veu molt, hi hagin aquestes conductes masclistes que fan que després tinguem, diguéssim, notícies tan tràgiques com la que ens ocupa, no?
Sembla mentir, de vegades, que d'alguna manera mirem enrere i es parla sovint, d'aquestes conductes una mica enquistades que nosaltres ho identifiquem com una cosa que passava en el nostre temps, però que avui en dia això, com que nosaltres n'hem après una mica, o com a mínim un sector de la nostra generació s'ha après sobre el tema, s'intenta lluitar sobre el tema, que els joves d'avui en dia, diguem, haurien de tenir-ho més clar, i no és així.
No, perquè, és a dir, sí que és veritat que s'ha incidit molt sobre les formes, jo diria, supèrflues, no?, del masclisme. És a dir, sí que és veritat que hi ha conductes com molt externes que se n'han anat erradicant o que ja no es veuen de la mateixa manera, tot i que quan parles amb adolescents encara hi ha una profunditat masclista que els envolta, que d'unidó, eh? Però sí que és veritat que hi ha moltes conductes externes, doncs que ja han quedat bastant... La societat les té com bastant assumides de que no són correctes, tot i que n'hi ha, però que no són correctes i les condemna. Però, clar, no entrem en la profunditat de la qüestió. La profunditat de la qüestió és més fonda, no?, en aquest sentit. Per què? I és el que et deia, és a dir, es parla obertament a nivell sexual, per exemple, amb els nens. És a dir, als nens se li permet segons quines coses a nivell sexual que a les nenes no se li permet. I aquí hi ha una profunditat i entrem en temes que són com més tabú perquè costen més, ens incomoden més, no ens agraden, no són temes tan, diguéssim, tan superflus com, per exemple, si m'has d'obrir la porta o no quan jo haig d'entrar, no? Que això és una cosa que, bueno, que pot ser que no em faci falta, ja me l'obro jo la porta, no? Però, clar, això és molt superflu. Estem parlant del masclisme des de la superfície, però quan entres en el fons, te n'adones que hi ha moltes conductes que incomoden moltíssim i que la gent li costa molt treballar-les profundament. Jo penso que això és molt important poder-ho fer a nivell social, evidentment de forma global, també des de l'escola, no? Amb l'educació emocional això també es pot treballar molt bé. Quin és el problema? Que clar, que moltes vegades quan es parla d'aquest tipus de coses els pares ja directament com que s'incomoden, a vegades intervenen, no els agrada que es parli d'això a l'escola directament, bueno, i jo penso que això hauria de ser un tema molt més obert, igual que hem tret el tabú, per exemple, del tema de la mort, de parlar als nens de la mort, doncs amb el tema del sexe hauria de passar el mateix, i que es masturbin tant nens com nenes doncs no hauria de ser algo diferent, no? I aquí és una cosa important, perquè fixa't en el cas que ens ocupa, realment el problema important és la manera que tenim d'entendre el sexe de cara a l'home i de cara a la dona. Perquè si això s'entengués com que forma part, o sigui que tots dos actuen de la mateixa manera i que tots dos és igual, el que s'hauria de sentir avergonyida no és ella. Haurien de ser tots dos.
Sense anar més lluny, recordo, per exemple, fa uns mesos, o fa haurà fer un any, no me'n recordo, que va sortir un vídeo també d'aquestes característiques, que hi havia dos jugadors de l'Eibar de futbol amb una noia, i al final, en una situació així, s'acabava assenyalant a la noia. És a dir, els jugadors continuen tranquil·lament i ningú se'n recorda de què van fer. Si hagués sigut al revés, probablement haguessin quedat marcades per això.
clar, justament. I el curiós és que, al final, amb el tema del sexe, a qui es culpabilitza constantment i a qui s'avergonyeix constantment és a la dona. Cosa que, al final, la pràctica sexual l'estaven fent tots dos. Vull dir, no era una cosa que només fes un, sinó que la feien tots dos. Per tant, l'avergonyiment, en el cas de que sigués un avergonyiment, hauria de ser pels dos. I en aquest cas no és. I això ve d'una arrel profunda, que dèiem ara a nivell educatiu, de com s'entén el sexe de cara a la dona i com s'entén el sexe de cara a l'home, no? A l'home se li permet molt més, se li disculpa molt més, i s'entén que forma part de la seva naturalesa, però en canvi la dona no, no? I això és un hàndicap bastant complicat que després provoca actituds d'aquest tipus, no?
I quina ha de ser la solució? Però perquè parlàvem de l'exemple, però ara mateix tenim a moltes generacions de joves, de no tan joves, educats en aquesta creença que deies que el sexe per part de l'home i de la dona és diferent. Com ho podem fer per poder revertir tot això d'una forma més o menys, que de fet és urgent, per tant, de la forma més ràpida possible?
Clar, el més important, per exemple, clar, a nivell educatiu, el més important és que s'alliberi d'aquest estigma sexual a la dona i que la dona pugui gaudir del sexe des de petites, o sigui que la masturbació es pugui entendre com una cosa normal també dintre de les dones, sense que hi hagi aquesta estigmatització de que als homes se li permeti a les dones. No, clar, això s'ha de fer des de petit, perquè l'exploració dels genitals forma part dels 3, 4, 5 anys. Vull dir que els nens tenen curiositat i ho volen veure. Clar, un nen petit, i això és una cosa que sembla una tonteria, però és que forma part també de la nostra societat. Un nen petit es pot baixar els pantalons i baixar, diguéssim, els calçotets i se li veu el penis i fa gràcia, no? És com, ai, va, puja, no sé què. Ho fa una nena i és com, ah, tapa't, corre, que no et vegin, saps? Vull dir, fins i tot amb això és com, ah, estàs fent la roda, no? Se't veu no sé què, vigila, que, saps? I a un nen també se li diu que vigili, però d'una altra manera, no? I aquest punt de, ai, mira quina gràcia que fa, mira, aquest vol dir estar amb els pantalons baixats, no? I no hi ha cap problema, i aquest jo crec que és el punt on hem de començar a canviar-ho, és a dir, se li ha d'ensenyar que el sexe està fantàstic, que està molt bé, que un es pot explorar, que un es pot, tocar el seu cos i mirar com funciona, però que això és una cosa privada, no? Això sí que és important que ho tinguin en compte. Però tant homes, tant nens com nenes, és a dir, la privacitat ve per part dels dos. No que el nen, doncs mira, ho fa davant i ara es fa gràcia i se li diu que no i ja està, i la nena és com, ah, no, saps? I jo penso que això és molt important. I fins i tot hi ha vegades que en alguna consulta, quan hi ha una nena que ha tingut més període d'acció per sentir més i per explorar-se més i per tenir més curiositat, els pares et tenen preocupat, no? Com dient, ostres, és que clar, es toca molt. Bueno, potser forma part de la seva naturalesa, mentre no es faci mal i no ho faci d'una forma explícita en un lloc que no toqui, és a dir, que ho faci dintre de la privacitat, doncs cap problema. És a dir, ella està explorant i està mirant. Això amb un nen, no m'ha vingut cap cas d'un nen que em diguin els pares que s'està tocant molt. Vull dir, normalment és amb les nenes que crida més l'atenció.
Això al final també és de l'educació dels propis pares, no? D'alguna manera, que tenen els valors que...
Clar, és que realment els pares se'ls han educat com que el sexe de cara a la dona és molt diferent a de cara a l'home. Llavors ells moltes vegades entenen i comprenen que un nen es masturbi forma part de la normalitat, però que una nena es masturbi és com, i ara què hem de fer, no? Això és normal, no és normal, l'hem de permetre, no l'hem de permetre, com hem de gestionar això, no? I sí que hi ha molts pares que diuen, no, jo ho trobo normal, però clar, com que no ha sigut una cosa que s'hagi ni parlat, ni treballat, ni s'hagi exposat en cap moment, no saben a vegades com han d'actuar, no? I clar, això és una cosa que s'ha d'anar treballant ja, per això que penso que és tan important que dins de l'escola es normalitzi això. És a dir, que els nens puguin parlar dels seus genitals, no d'una manera anatòmica, fisiològica, com es fa a vegades ja a cinquè, que ja pràcticament s'ho han dit tot o s'han mig tirat els germans grans i ja tenen informacions com distorsionades d'aquest tipus de coses, sinó que des de petit se les expliqui com funciona i també que entenguin com funciona el seu propi cos. I jo penso que això és molt important. No?
Doncs, Gisela, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Nosaltres anirem tancant. Que vagi bé i esperem que la propera vegada tinguem més sort amb la carretera. Et puguem tenir aquí.
Perfecte.
Que vagi bé.
Molt bé. Doncs vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres ens acomiadem en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat, la Glòria Gallardo, la producció, la Jessica Sotodosos i l'Àlex Vázquez, del control tècnic. Marxarem amb La Porta dels Somnis i Animals i tornem demà a les 9 del matí. Que tinguin un bon dia.
Transferim de mort, ens afablim i ens fem més forts. Animals en risc perenne d'extinció, canviant la direcció a la recerca de